de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
6 minuts passen de 6:15 de la tarda. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Entrarem en matèria pel que fa a l'economia. Les coses, en fi, pinten molt malament
a
pràcticament tot arreu, però ves per on. L'economia xinesa accelera la seva recuperació i creix un 4,9% al tercer trimestre d'aquest any respecte al mateix període del 2019. Tot i que aquest increment és menor del que esperaven els analistes, el seu exemple demostra que la recuperació pot ser ràpida quan s'aconsegueix controlar la pandèmia. I la pregunta, la primera qüestió que li trasllado al professor és, bueno, com s'explica aquest creixement de l'economia xinesa? Si la resta de països del món estan tan malament, a qui venen? En qui comercien els xinesos, professor?
A veure, primer de tot, és veritat, la Xina és el primer país que sembla que recupera, ja estan gairebé a punt de recuperar, i per tant les properes setmanes recuperaran el nivell de producció, el nivell del producte interior brut, no? El nivell de riquesa d'abans del Covid, per tant són els primers que, diguem, després de caure d'una manera dramàtica, han tornat a pujar i ara ja tornen a estar com abans de la crisi. I per tant això ens ha de fer veure en certa manera una mica d'optimisme, perquè tota aquella gent que diu que la crisi serà infinita i durarà i durarà i durarà, doncs mira, a la Xina ha fet la famosa forma de V baixa, gran clatellada amb el segon trimestre, es recupera el tercer trimestre. Llavors la pregunta és, i com ha passat? Per què en la Xina s'ha recuperat tan ràpidament? Doncs aquí hi ha dues explicacions, dues raons fonamentals. La primera és que allà no van parlar de si economia és més important que la salut o la salut és més important que l'economia. Allà van entendre una cosa que, diguem, que jo ja l'he explicat aquí alguna vegada, però que és que si la salut no està bé, l'economia no estarà mai bé. Perquè si segueix havent-hi virus a l'ambient, la gent no anirà al restaurant perquè tindrà por, la gent no anirà a treballar, la gent no farà turisme, i per tant no és allò, intentem arreglar una mica l'economia a base de que hi hagi una mica més de virus, sinó que s'ha d'erradicar el virus i punt. I allà ho van fer d'una manera dramàtica, brutal, poc democràtica, fins i tot violenta, i diguem, violant els drets humans de la gent, no? Que les fotien a la presó si sortien de casa. Sí, sí. Però en qualsevol cas van tallar de socarrel el virus, i ara ja tornen a estar en una situació, diguem, gairebé normal. La gent ja tornen a estar als restaurants, ja tornen a fer festes, i per tant van lluitar d'una manera brutal amb el virus per poder salvar l'economia. No al revés, no deixem de lluitar una mica el virus per salvar l'economia, no, al revés. Encara que s'ensorri l'economia avui, l'economia del futur sortirà millor parada si aturem el virus d'una vegada. Aquest és el punt número 1. El segon punt és que allà es van adonar de seguida que mentre hi hagués crisi econòmica, els xinesos no consumirien. La gent no consumiria, igual que passa aquí. Si mires a Occident, el que ha passat és que hi ha hagut països que han fet més confinaments, han hagut països que han fet menys confinaments, fins i tot a dins de països, per exemple, als Estats Units, hi ha hagut estats que han confinat i estats que no han confinat, però a tot arreu hi ha hagut crisi. Per exemple, a Suècia no s'han fet confinaments obligatoris, però la crisi ha sigut igual de greu que la de Dinamarca. Per què? Doncs perquè mentre hi ha virus la gent té por, i si la gent té por no va al restaurant, no va a l'hotel, no va de viatge, no fa turisme, i per tant s'ensorren les empreses de turisme i en general s'ensorren tots aquells negocis que depenen del contacte humà, perquè la gent té por de fer contacte humà. Doncs bé, en aquells moments el que va fer el govern xinès va ser començar a fer obres públiques de manera massiva. Ja que la gent no consumeix perquè té por, doncs escolta, gastem nosaltres. I el govern va començar a fer carreteres, a fer ponts, a fer tal, no? I aleshores el que ha anat passant durant aquests mesos des de que ha començat la crisi fins ara és que, si bé el consum privat ha seguit baixant, El consum privat ha seguit baixant i només darrerament ha pujat d'una manera limitada i tímida el consum privat, és a dir, el que gasten les famílies. Per què? Perquè tenen por, perquè tenien por, perquè no volien seguir gastant, diguem, consumint. Doncs tot això ha estat substituït per una despesa pública brutal. I per tant, diguem, la suma de la despesa total, la que ve del sector privat, la que ve de, diguem, de les famílies i la que ve del sector públic, la suma ha pujat, encara que la del sector privat hagi baixat una miqueta. I això vol dir que aquest creixement, que és en forma de V baixa, el PIB ha baixat en picat i després ha tornat a pujar en picat, s'ha aconseguit fer això. No sé si això vol dir que s'aconseguirà tot arreu, tot i que jo sospito que quan se'n vagi el virus hi haurà una eufòria generalitzada que ens portarà tots a gastar molt i, per tant, sí que hi haurà una mena de ve baixa, però en qualsevol cas, en el cas xinès, això té un element de creixement poc sa. Per què? Doncs perquè mentre no es recuperi el consum, doncs seguiran depenent de la inversió pública i això és dolent. A la Xina, els xinesos estalvien massa i això és un problema endèmic que tenen des de fa anys. Per què? Doncs perquè hi ha un segon problema, és que si tu inverteixes molt, si tu fas moltes fàbriques de neveres, què passa? Doncs que al final tens masses neveres. Si no hi ha consum de neveres, si les famílies no compren neveres, ja em diràs tu al final què cony fots amb tanta nevera. I per tant, a la llarga, els xinesos les han de consumir, perquè si no, què passa? Que tenen excés de producció de tot. Tenen masses actius, masses coses. I això és una cosa que ens va passar a nosaltres amb la crisi financera, que teníem masses pisos, havíem construït massa i al final ningú volia comprar, i això pot acabar generant una crisi en allà. Per tant, és veritat, bona notícia de que ells són els primers que han arribat al nivell de producció que hi havia abans de la crisi. Els Estats Units sembla que seran els segons en el primer o segon trimestre de l'any 2021. Nosaltres no arribarem al nivell de la crisi segons les prediccions oficials, que jo no me les crec, però segons les prediccions oficials no arribarem fins a l'any 23. Però bé, en qualsevol cas, el primer que va començar la crisi, que són els xinesos, són els primers que han sortit i han sortit en forma de bé.
Però, professor, ara que explicava això, clar, m'ha vingut al cap que això ho ha pogut fer la Xina, de despesa pública, perquè és un país que deu estalviar. O sigui, que no ha estirat més el braç que la màniga i, per tant, no té els problemes de dèficits i de cosa pública i privada que tenim aquí. Per tant, això ho pot fer la Xina perquè són estalviadors. En canvi, aquí, això que ha pogut fer la Xina no ho podríem fer ni de cap per avall.
Això és una cosa que anava a explicar després, perquè després em sembla que parlarem d'Espanya i de que Espanya ha decidit no endeutar-se, sinó que utilitzar només els regals dels europeus, però ja que ho menciona vostè, senyor Marcelí, és absolutament cert. També és una cosa que he repetit aquí i que segurament ja deu pensar que sóc un pesat, que jo sempre he dit...
No, però no, perdoni, professor, no per repetir...
Queden
les coses clares, ara. O sigui, no per... ja veu vostè el que passa amb la pandèmia, no per repetició cal segons quin missatge.
Exacte, doncs jo repetiré.
Repeteixi.
La manera de gestionar el dèficit és que el dèficit ha de ser zero al llarg del cicle econòmic. Recordeu, això ho hem dit mil vegades, el dèficit zero ha de ser zero en promig, no sempre, sinó en promig. És a dir, que quan les coses van mal dades, el govern ha de tenir dèficits grans. Per què? Perquè quan les coses van mal dades és el moment de baixar els impostos a la gent que no els pot pagar, ara. Com ara els restaurants, com ara la gent que no ingressa res i que els obligues a tancar les portes, tu no els hi pots cobrar els impostos, tu no els hi has de cobrar els impostos, però això vol dir que el govern ingressarà menys. Per tant, a l'època de crisi, baixar els impostos. A l'època de crisi, gastar més. Has d'ajudar a la gent desvalguda, has d'ajudar en els treballadors que es queden sense feina, has d'ajudar a les empreses que són solvents però que per culpa de la crisi, doncs, per exemple, no les deixes obrir. Has d'ajudar en els malalts gastant més en sanitat pública. És a dir, quan les coses van malament, has de gastar menys i has de pujar impostos. Això què vol dir? Si el govern gasta menys si el govern gasta més i ingressa menys, això vol dir que tindrà un dèficit. I per tant, és bo que durant una crisi econòmica, quan hi ha recessió, hi ha un dèficit. La pregunta és, i com es paga aquest dèficit? Doncs aquí ens n'anem a l'altra banda del cicle econòmic i la resposta és, quan les coses van bé, has d'estalviar. És a dir, quan les coses van bé, has de tenir més impostos i quan les coses van bé, has de reduir la despesa. El que no pot ser és, diguem, tenir dèficit quan les coses van bé. Per què? Doncs perquè quan les coses van malament estàs lligat de mans i peu. I això ja li va passar en el govern espanyol abans de la crisi del 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 i 2013, que és la crisi espanyola va ser especialment llarga, doncs ja va passar. Recordeu que es van veure obligats a fer retallades al mig de la crisi econòmica, cosa que va agreujar la crisi econòmica. Per què? Perquè no tenien estalvis. S'havien fotut els estalvis quan les coses anaven bé. Quan tu havies d'haver estalviat més, doncs estaves desestalviant, estaves demanant prestat en una època de boom. I ara ha passat el mateix. Recordeu que Espanya va sortir de la crisi l'any 2013-14, doncs des de l'any 14 fins ara, Espanya ha seguit tenint dèficit. I no només això, sinó que ho deien, ho fotien, diguem, enfotent-se'n dels europeus. Recordeu el Montoro, amb aquella cara de rateta que traia les dents allà? Mira, nos obliguen a hacer un 3% de dèficit i nosotros les hemos colado el 4%. Qué listos que somos, ¿vale? I els europeus deien, vosaltres el 2% de dèficit, i ell fotia 2,5%. I és més, el tio passava les autonomies, deia jo, seguiré gastant el que em surt de les pilotes, i seran les autonomies les que es veuran obligades a retallar. Recordeu que passava tot el dèficit, deia, si Europa deia, Espanya en el seu conjunt global pot tenir un 2% de dèficit, doncs ell deia 1,9 per al govern central, 0,1 per a les autonomies i les corporacions locals, és a dir, els ajuntaments. Ho recordeu, aquesta època,
sí,
no?
Sí, sí, tant, sí, i tant.
Que això el que va obligar és a les autonomies, precisament, a retallar la sanitat, perquè és l'única cosa que tenen. L'única despesa que fan les autonomies és sanitat, una mica d'educació, que és un pressupost una mica més petit que la sanitat, el gros és la sanitat, i en Catalunya i País Basc a sobre tenen els Mossos, diguem, la policia, però els altres només tenen sanitat i una mica d'educació. Per tant, si tu obligues a les autonomies a retallar, estàs obligant, bàsicament, no els dones més opció que retallar la sanitat. Mentre ell mantenia els funcionaris de Madrid, mantenia la despesa de militar, ell seguia tenint dèficit. Escolta, no, el que havia d'haver fet el govern espanyol en aquella època era estalviar, tenir superàvit. Si haguessin guardat els calés en un calaix, ara mateix tindrien la capacitat de fer el que ha fet el govern xinès, que és, si la gent no gasta, tranquils, ja gasto jo, m'endeuto, perquè ja sé que quan vingui el boom econòmic, doncs tornaré a estalviar, perquè és la manera intel·ligent de gestionar l'economia. Això que diu el senyor Marcelí és exactament cert pel govern xinès i hauria de ser exactament cert pels governs europeus. Per cert, això que dic jo no és una bogeria d'extraterrestre. Això és el que els països del nord, els que es suposaven, els que no volien donar calés als governs com Espanya, l'argument que feien servir era precisament aquest. Deien, ara que collons us hem d'ajudar nosaltres si quan vosaltres havíeu d'estalviar us en fotíeu de nosaltres. Ara us hem d'ajudar. Ja sé que això en aquests moments, diguem, era una cosa poc ètica que el govern d'Holanda, per exemple, digués això, perquè la gent d'Espanya s'estava morint i, per tant, no era el moment de rastregar-los per la cara, però els hi rastregaven per la cara precisament el fet de que quan havien d'haver estalviat ells anaven de xulos, ells anaven de nosotros somos más listos que nadie y nosotros gastamos lo que nos da la gana y Europa no nos va a decir porque esto no es un rescate, sino un crédito en condiciones favorables. Recordeu el Guindos,
sí,
no es un rescate sino un crédito en condiciones favorables y por lo tanto nosotros hacemos lo que queremos y els europeus han dit, ah sí, lo que queréis, doncs escolta, s'ha acabat els rescats.
Parlant de crèdits i de condicions favorables i d'impostos, tres apunts que van tots lligats. Per una banda, s'acaba de conèixer que el govern espanyol apujarà l'IVA dels llibres físics i digitals al 21%. Per tant, aquí hi ha un increment d'impostos. Un increment que també ve condicionat amb la proposta que ha fet a Brussel·les, en aquest cas el pressupost que arriba d'Hisenda, on inclou la recaptació de 1.509 milions d'euros en impostos indirectes. Ara que parlàvem de baixar impostos, el govern espanyol els pujarà. I a partir d'aquí, també preguntar-li al professor que el govern espanyol ha comunicat a Brussel·les que renunciarà per ara a reclamar 70.000 milions en crèdits. Això sí, sí que demanarà la part del fons de reconstrucció que no s'ha de tornar per evitar endeutar-se, és a dir, que en lloc de sol·licitar els 140.000 milions assignats a Espanya, només en demanarà 72.000 milions. I dit això, aquí hi ha una altra qüestió que posa, que avui el professor Salah Martín ja posava sobre la taula amb un tuit, que és una petició que ha fet, en aquest cas, Amancio Ortega, d'uns milions per, en aquest cas, doncs un projecte de les seves empreses. I vostè apuntava, comença la carrera. Clar, que és la gran qüestió. Com es distribuiran aquests milions d'euros? És a dir, com es distribuiran els 72.000 milions del fons de reestructuració, professor? Com s'hauria de fer?
A veure, tot això està relacionat.
Sí, sí,
el fet de que Espanya renunciï a endeutar-se, diguem, a la part del deute, recordeu, els diners que havien de venir d'Europa són una part de crèdit i una part de regal. I Espanya diu, bueno, el regal sí que l'agafem, però el crèdit no, perquè el crèdit l'hem de tornar i això no ens agrada. ¿Vale? Això què vol dir? La part de regal, però, ve condicionada. No la pot gastar el govern com vulgui, sinó que està condicionada a que es facin els projectes que volen els europeus. Per exemple, projectes de digitalització, de modernització, l'agenda urbana, infraestructures de resiliència ecològica, transició energètica justa, etc, etc, etc. És a dir, que si tu ets un restaurant que diguem, el que necessites és pagar els impostos o que t'ajudi algú a pagar els impostos o que et perdonin els impostos durant aquests mesos fins que no et permeten tornar a obrir, com que tu no estàs ni digitalitzant ni fent innovació de resiliència ecològica ni transició energètica, a tu diran, a tu no t'ajudem. Això és el que hauria de fer el govern espanyol amb un crèdit, endeutar-se i perdonar els impostos mentre no els deixen treballar. Però com que han renunciat a això, això vol dir que el govern espanyol ha renunciat a ajudar a totes les empreses, a tots els restaurants que no facin una transició energètica i resiliència ecològica, perquè els diners que vendran d'Europa tindran aquesta condicionalitat. Segona cosa que es dedueix de tot això, perdoneu que torni a repetir una altra cosa que he dit mil vegades. Espanya és una economia extractiva, segons els grans experts mundials d'economia institucional, com són Acemoglu i Robinson, en el seu grandíssim llibre de Per què fracassen les nacions. I això el que vol dir és que, diguem, el qui té èxit en l'economia espanyola és aquell que està prop del poder. El que està a prop del poder. Fixeu-vos, les persones riques d'Espanya, i en aquest cas Amancio Ortega potser seria una excepció, perquè Amancio Ortega sí que ha fet una gran innovació en la manera de gestionar una empresa, però fixeu-vos, els florentinos, les grans empreses de l'IBEX, no han fet grans innovacions, simplement tenen concessions de l'Estat i es fan riques perquè són amics de l'Estat, la famosa llotja del Bernabéu, està clar? Mm-hmm. Doncs bé, ara resulta que hi ha 72.000 milions d'euros a repartir. Clar.
Com es repartiran?
I clar, aquí comença la carrera, per això jo feia aquell tuit,
sí,
comença
sí,
la carrera.
És molt encertat. Mm-hmm.
Com si acaben, són unes les hienes que acaben de trobar una zebra, un cadàver d'una zebra al mig del Serengeti, doncs totes allò com a veja, d'hostiar-se entre elles, aviam qui és la primera que pot mossegar la cuixa, no? I aquí, jo tinc la sospita, doncs, que, diguem, els restaurants o els hotels que necessiten l'ajuda no la tindran, i per tant jo crec que s'haurien de començar a fer la idea de que estan sols, de que o bé s'arreglen ells els seus propis problemes, o bé no se'n sortiran, perquè el govern no els ajudarà, i qui sí que acabarà aconseguint aquests calés són aquesta gent que té connexions polítiques, que fabrica terratrèmols a Tarragona, tota aquesta
Clar,
gent aquí, que tots
aquí
coneixem.
Potser, aquí, disculpi, professor, el que s'hauria de fer és un comitè de savis, no? de diferents àmbits, que dictamini a on inverteixes aquests diners. Perquè, clar,
sí, però si aquests avis els posa el govern, ja sabem què diran.
No, clar, però vull dir que potser seria la manera de canalitzar-ho, és a dir, un grup d'experts que diguin, doncs miri, s'hauria d'invertir en això, s'hauria d'invertir en l'altre, no el que dictamini el govern i les pressions que pugui tenir el govern al seu voltant.
Sí, al final del dia les pressions són per algo. El govern, ja sabem que els comitès d'experts ja sabem què passa. Recordeu que també hi havia un comitè d'experts per assessorar-los amb el tema del Covid i resulta que no es reunia mai i no li fotien ni cas. I per tant, no, ja. Diguem, els experts, al final del dia el que en compta és el poder, no el que diguin els experts. I la gent que té poder farà servir aquest poder. Aquesta gent fins i tot manipularan els diners de la Unió Europea. Perquè no tingueu cap dubte que Zara, i no sé ben bé, o sigui, Zara sembla que ha dit que volia, o la Mancio Ortega ha dit que volia...
Sí, per una inversió de...
Una nova seu, no?
Sí,
però
sí.
Serà molt fàcil disfressar el producte dient que la nova fàbrica serà sostenible i solidària i cantaran el Cumbaya Déu meu perquè tindran tecnologies modernes i seran tecnologies verdes que facilitaran la transició energètica i això farà que la nova fàbrica sigui molt més xula i, per tant, entri dins de la categoria de lo que vol Europa i, per tant, es quedaran els calés. En aquesta gent els hi serà molt fàcil manipular els requeriments europeus, tot disfressant-ho de lo que vol sentir la Unió Europea. Per tant, jo no tinc cap dubte de que tots, una part molt important d'aquests calés aniran amb aquests. He vist ja també que Endesa ja ha preparat una petició també de desenes de milers de milions.
Doncs miri, hi ha un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada que reclama que s'estableixin prioritats. És a dir, aquesta fundació creu que és preocupant que no s'hagi establert mecanismes i criteris d'avaluació i selecció de projectes. És a dir, que, com vostè diu, clar, com es repartirà això? Com es donarà? Quines prioritats tindran? Perquè tot això s'haurà d'explicar. Suposo que algú demanarà explicacions de com es fa aquest repartiment. O es donarà el repartiment i ningú se n'assabentarà.
Què és el que passa?
O ningú reclamarà... En fi, demanarà explicacions, perquè aquest país, com que se'n demanen poques d'explicacions, potser...
Però que encara que demanin explicacions, diran, mira, aquest senyor era el més sostenible de tots i s'han portat als calés perquè la fàbrica era super, super sostenible i com que Europa ens demanava que fos sostenible i que fos transició energètica i demanava que fos resiliència ecològica, doncs escolta'm, la fàbrica més resilient ecològica món és la que ens proposava el Zara, i per tant l'hem finançat.
Posat uns geranis a la porta.
Exacte, i es quedaran tan tranquils, igual de tranquils que es queda el Tribunal Suprem quan a Europa li diuen que la seva sentència de fa 6 anys és nul·la, i els del Tribunal Suprem diuen, ah, vale, molt bé, se'n van a fotre uns berberetxos.
Bueno, els del Tribunal Suprem, per exemple, sentències com el cas Otegi, és que ja ni hi són, estan jubilats o, diguéssim, vivint de l'arròs. Vull dir, vivint de l'arròs que han cobrat durant tot aquest temps. Per tant, clar, busca'ls. En fi, avui ho deixarem aquí. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Temps per la publicitat i després ens posem al dia. Seran les 6.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.